les 10:33, les 5:33. Continuem amb el de Farafari. Avui ja volem saludar a la nostra Conxa Pisà, que ara doncs, passa més temps a la seva terra natal, a Mallorca. Segueix treballant, en aquest cas, sempre doncs, amb els bons aliments, com ho podem... Com ho podríem dir, i li vam demanar, escolta, Conxa, ara fa un temps que no xerres amb nosaltres, sabem que estàs molt ocupada amb el boix i doncs també amb la feina, ara no estàs tant per Formentera, però volíem preguntar-li sobre una qüestió que l'altre dia llegíem en una notícia que ens va fer pensar molt. En primer lloc, en qualsevol cas, la saludem. Molt bon dia, Conxa.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Bé, ni sí, molt contenta d'estar per aquí avui.
Què tal per Mallorca?
Bé, molt bé, molt bé. Una nova etapa amb esboix, com m'has expressat, i bueno, una nova realitat. Enyorant també Formentera.
Però vas venint, però... no?
Bueno, de cada volta menys, ja sabeu que teniu fills que bueno, que les rutines marquen el dia a dia, no?
Sí. Llavors, clar, trobes a faltar una miqueta la que fou ca teva i en fi, però deus seguir en contacte doncs, segur amb molts, amb pacients, amb gent doncs, que et van fer confiança com a nutricionista i res.
Sí, molt agraïda en aquest sentit, bueno, per lo que m'ha proporcionat Formentera com a nutricionista i a més pues, per la confiança de molts d'usuaris que segueixen els tractaments online i bueno, jo pues, encantada i molt agraïda de poder seguir aquest tipus d'acompanyament amb aquesta fórmula que ens facilita avui en dia pues, la tecnologia.
Molt bé. Escolta, mira, avui et volíem parlar sobre el paper dels pares en l'obesitat infantil i és que augmenta aquesta condició, l'obesitat infantil, quan més gran és el pes dels pares i menor és el seu nivell de renda i d'estudis. Això sempre s'ha dit, que curiosament, de fet, ja se sap que la malnutrició, que, o sigui, la primera causa de malnutrició al món occidental és, curiosament, l'obesitat. O sigui, és com una paradoxa, no? Quan parlem de malnutrició sempre hem pensat doncs, en nens famèlics, en gent que passa gana, i no, la malnutrició al nostre món occidental és sobretot amb el problema de l'obesitat, de gent que està obesa. I també sabíem que l'obesitat, lamentablement, es dona més en famílies, podríem dir, pobres o de recursos limitats a l'entrada de casa. Com podem fer les persones doncs, que no tinguem grans ingressos, que tinguem poc temps, que siguem classe treballadora, doncs, per intentar doncs, que els boixos doncs, mengin millor? Bo, i comencem pel principi. Conxa, què entenem per obesitat infantil?
Sí, obesitat infantil seria l'excés de teixit adipós. Com bé expresses, és vera que hi ha un paradigma a nivell mundial de desnutrició. Mal desnutrició per excés, que se reflexaria amb aquests sobrepes i obesitat, i desnutrició per defecte, que també se veu entre nosaltres, és a dir, la nutrició per defecte serien nins que aparentarien normopes o estaríem amb un percentil de tallatge i de pes no, normals, amb un percentil correctes, però vendrien estant desnutrits. Per què? Perquè la seva alimentació, la base de la mateixa, no són aliments que proporcionin nutrients, sinó serien aliments superfluos, ultraprocessats, elevats en sucre, elevats en greixos, no? Què tenim avui en dia, en aquest segle XXI? Un canvi d'estil de vida, no? És a dir, un canvi social, un canvi laboral, marcat sobretot per un excés de sedentarisme. Val? Aquí és la nostra població, principalment pues, europea, no? Diguéssim. Aquest sedentarisme pues, està afectant en aquestes patologies i, òbviament, pues, dona la veu d'alarma a entitats públiques i privades que decideixen fer estudis per valorar l'estat nutricional dels nens, no? Estudis com podrien ser estudis espanyols que coneixem com a Aladino, el Salma, Snoopy, entre d'altres, que més o menys tots treuen les mateixes conclusions. Quines conclusions són? Els nens mengen més calories de les que necessiten, molt poques fruites i verdures, una alta quantitat de greix, proteïnes processades i processats, és a dir, aliments rics en sucres, i una dieta molt allunyada d'una pauta mediterrània de temporada. És a dir, avui en dia, doncs, De cada volta trobam aliments més fora de temporada, val? I ja no sabem quins aliments pertanyen a quina estació, no? I els nins, inclús, que se te posen els pèls de punta, no saben d'on ve la llet, per exemple. Val? I a més, pues, si això ho reportam a famílies pues, que socioeconòmicament pues, són més, amb menys recursos econòmics, pues, a lo millor hi ha una tendència més elevada de fer molt de pa a casa o fer molt de refrescos, val? Ara bé, tot i que el nostre nivell adquisitiu no sigui molt elevat, nosaltres sí podem optar per aliments que siguin saludables, i això ho hem de tenir en compte, i també va de la mà de la nostra cultura o de la nostra com a preocupació que vulguem tenir, no? Per estar informats i formats de lo que és una correcta alimentació. Què és el que està originant aquesta taxa tan elevada de sobrepès o obesitat infantil? Com dèiem, el sedentarisme. Avui en dia els nens ja no juguen tant en el carrer, no? A excepció de la Formentera, pues, els divendres que se reuneixen més a la plaça o bueno, pues, en jocs petits on s'estan més contactes amb la natura, pues sí, però a la ciutat no, ja, els nens estan més sedentaris, més marcats per una elevada tecnologia. És a dir, qui no ha anat a dinar a un restaurant i ha vist els pares dinant i els nens pues, amb el mòbil o amb l'iPad, tot això afecta també en aquest sobrepès obesitat. Altres factors que afecten en aquesta patologia són els canvis d'estil de vida, no? Jo record a vegades a consulta que te sorprèn, no? Les persones que són més grans, pues 70 o 80, estan espantades de que els seus fills que puguin oscil·lar entre els 40, 50 o 30, diuen com pot ser que avui en dia tenen cotxe, tenen telèfon, poden estar connectats de tot, tenen moltes més facilitats, però estan més estressats, no? Pues aquest estrès o aquesta rapidesa se reflexa també en la nostra forma de menjar, no? És a dir, aquest canvi culinari. Pues antes també cuinava sa mare i avui en dia pues, no, cercam aliments molt més ràpids.
Sí.
I sobretot, una cosa que és essencial, val, és canvi industrial. És a dir, el que avui en dia mos, quantitat d'alimentació processada com es proporciona a la indústria alimentària. Que darrere, pues, estan els packaging en els que ens venen els aliments, pues, darrere hi ha verdaders enginyers de màrqueting industrial, no? És a dir, estem com a molt desconnectats de lo que és una alimentació pues, natural i senzilla, i ja no sols les noves generacions, òbviament, sinó nosaltres mateixos, perquè al final aquestes noves generacions, aquests boixos, són el reflex de lo que nosaltres fem, no?
Sí, de fet, clar, les causes diuen que de l'obesitat infantil, que és una autèntica plaga, és realment... És un, o sigui, la deformació dels cossos, perquè hem de parlar d'així. Ja no parlem amb adults, que si tu vas pel món i depèn d'on vas, veus cossos deformats, però quan tu veus un boix i els que anem doncs, molt a camps de futbol doncs, perquè els nostres fills juguen i tal, i veiem nens doncs, obesos, realment genera... Doncs, ostres, certa, doncs, angoixa, no? I aquesta obesitat infantil, que, com dèiem, és una plaga, més enllà de la genètica, que no és modificable, diuen que els estudis diuen que el factor individual més important és l'exemple dels pares, com tu deies.
Claro, és a dir, com bé expresses, no? No és el mateix, per exemple, carregar una panxa en els 40 o en els 50 que en els 10 anys, perquè hi ha la deformitat pues, dels ossos i de més, no? I a més a nivell també emocional, no? D'autoestima. Però sí, la formació i sensibilització de les famílies és essencial, és a dir, els pares. Si nosaltres mengem ràpid, mengem davant de la televisió, no mengem fruita, no podem pretendre que els nostres fills mengin fruita. Si nosaltres no ens agraden les verdures com a pares, no podem pretendre que els nostres fills mengin verdures. Igual, pues, si no fem esport, o si nosaltres, a més, per exemple, pues, comprem xocolata o dolços, els amagam en el rebost i a mitjana nit anem a cercar-los, val? Pues, els nens veuen aquestes relacions d'alimentació. És a dir, si jo soc un obsessionat amb els números de la bàscula, he pujat, he baixat mig quilo, i a més li dono una certa importància, no des del punt de vista nutricional, no des d'una bona relació amb l'alimentació, li dono molta importància en el meu cos, a mi això ho nota i aquí, pues, sorgeix no sobrepès o obesitat, sinó també molt de trastorns de conducta alimentària. Per tant, la pregunta és si els nens són els culpables de tot això, personalment no, ells són les víctimes de la nostra mala gestió, de la nostra falta de voler formar-nos o informar-nos de què és una alimentació saludable. I equilibrada, no? I també, pues, nosaltres, al final, estem com arrossegats per aquest tsunami de, pues, de canvis, no? De canvis d'estil de vida, socials i laborals, no?
Diu, explica, doncs, que en el cas d'Espanya, els estudis que estem veient, doncs, que cada comunitat és diferent, no? O sigui que, per exemple, doncs, a llocs com a Múrcia, Andalusia o Catalunya, la incidència de l'obesitat infantil és 10 vegades superior que, per exemple, a Navarra, Cantàbria, Aragó, segurament amb contextos de vida, doncs, més saludables, amb menjar, doncs, més fresc, no sabem per què, però el que sí que està clar és que hi ha una gran... correlació entre el teu número, diríem, de codi postal, entre el teu perquè si tu ets ric, doncs vius en un barri concret d'una gran ciutat, i si ets pobre, en vius en un altre, entre el teu número, i això, doncs, també explica moltes altres malalties i fins i tot l'esperança de vida, que hi ha una gran correlació entre els sous que entren a casa i l'obesitat infantil. Llavors, Conxa, és un problema ja solament de salut pública. Creus que a nivell governamental s'hauria de fer més?
Sí, bueno, és a dir, està en procés. Sí, sempre se pot fer més, no? Però, per exemple, en el 2015 van sortir polítiques fiscals en les que se posava un impost aplicable a les begudes amb sucre. Begudes amb sucre que contemplen, no sucre com a tal, sinó miel, sirope, azúcar, azúcar moreno, destrosa, maltodextrina, jarabe, glucosa, val? Entonces, claro, es veu que, per exemple, pues, podrien arribar a prohibir-se, però suposo que els interessos, pues, no van en aquesta direcció. Però, bueno, s'ha de posar, pues, aquest impost aplicable. En quin sentit? Hi havia un impost més alt per les begudes en sucre, més de 80 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres de beguda, un impost mitjà per les begudes que tenien entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres de beguda, i sense impostes que tenien menys de 5 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres de beguda, no? És a dir, la preocupació, sí, és elevada en relació al consum de sucre i la relació amb obesitat i a sobrepès infantil i edat adulta. Òbviament, sabem que si una persona, pues, té aquesta patologia o té sobrepès o obesitat infantil, el risc de després patir síndrome metabòlic o tenir pluripatologies, pues, serà més elevat i, clar, òbviament, afecta en el tema de salut pública, no? Sí.
No, no, digues, Conxa. No, anava a afegir que de vegades la salut infantil no només té... l'obesitat infantil i l'obesitat, diríem, l'obesitat en general, no només té repercussions mèdiques, clíniques molt concretes sobre la nostra salut física, sinó també fins i tot en la salut mental, no? Problemes d'autoestima, problemes de confiança, problemes d'ansietat, etc. No?
Sí, sí, total. És a dir, l'obesitat no té una única causa, sinó és una causa multifactorial. S'ha d'avaluar tot, d'acord? És a dir, s'ha d'avaluar, pues, els components de psiconutrició, com ens relacionaríem amb el menjar, s'ha d'avaluar l'estil de vida, s'ha d'avaluar si realment dormim o no dormim, si tenim, per exemple, insomni, s'ha d'avaluar la relació amb les pantalles, s'ha d'avaluar com menjam, si menjant ràpid, no menjant ràpid, si mos podem organitzar, no mos podem organitzar, què tenim en el nostre rebost. És a dir, són moltes coses les que generarien tot això. M'explic, no és només causa efecte, com, i no. I, òbviament, pues, sí, a sobrepes obesitat després afecta a un component emocional molt fort, sí.
Doncs aquest problema, i ja per acabar, dues qüestions, si no sé si ens volies afegir res més, tu, Conxa. Digues.
Bueno, podríem xerrar, sí, molta estona més, no sé, però no,
dir-hi, gràcies. Jo et volia preguntar per dues coses més. Una, molt, d'una manera, doncs, ja sé que això, doncs, necessita, doncs, d'un abordatge holístic, global, amb unes pautes concretes d'alimentació, amb un horari, amb un compromís, etc. Però alguna pauta general, alguna cosa fàcil que sigui resultona, que pugui resultar, doncs, amb els boixos. No sé si reduir dràsticament el sucre, incorporar verdures a cada menjada, què podem fer des de casa, en fi, les famílies ens amb menys renta.
Pues anem, principalment amb l'alimentació, que òbviament és el meu camp, tenir clar, per exemple, si un nen ha de fer dieta, la resposta és no. Des del meu punt de vista, és a dir, el que els nens han d'aprendre són hàbits d'alimentació que venen donats o marcats per lo que nosaltres fem a casa. Per tant, som nosaltres els responsables i els que ens hem d'informar i formar. Sempre amb ull crític, perquè avui en dia se troba molta informació per internet que està sesgada. I pues, a vegades, o si, pues, a través de llibres o a través de recórrer un professional de la salut que ens pugui guiar bé. Si els nens no ens mengen verdures, pues, exemple, paciència i constància. Molt d'exemple, molta paciència i molta constància. Nosaltres no podem pretendre que els nostres fills mengin verdures si nosaltres no ho feim, si nosaltres no proporcionem diferents tipus de reacció vegetal a casa, si nosaltres no proporcionem fruites a casa. També valorar que tenim en els nostres rebost, que els estem oferint a casa, perquè una cosa és el que ells després facin divendres quan surten amb els amics o el dissabte quan se'n van a sopar fora, si ja són pues, més grans, no? Però què és el que nosaltres els estem donant, no? I sobretot, tenir molt present que en relació al sucre, pues, bueno, quant de sucre es recomana, sucre afegit es recomana a nivell diari, 0 grams en els dies. És a dir, nosaltres podem perfectament viure sense sucre afegit. I aliments pues, que tenen fructosa, tenen altres components que ens proporcionen, a més, nutrients. Però sortir d'aquest sucres afegits, d'acord? Si jo vull proporcionar algo dolç, pues puc tenir a casa, per exemple, pues una xocolata pues més de 70%, per exemple, val? O puc fer postres pues que siguin més saludables, d'acord? O puc tenir alternatives un poc més saludables, però és important també que ni la bolleria ni les begudes en si mateixes són la bèstia. És a dir, no és que hi hagi aliments bons o dolents, hi ha, òbviament, aliments més saludables o menys saludables. I si nosaltres pues, menjam o més processats o li oferim als nostres fills més processats o ultraprocessats, el que estem fent és desplaçar els aliments que tenen més nutrients.
I ja per acabar...
I,
Ai, disculpa,
sí, perdó.
disculpa.
No. I que són aliments que són també més naturals. És a dir, nosaltres agafar una senalla de la compra que tingui fruita, verdura, carn, ous, peix, llet, iogurts, no és perquè sigui més econòmic, és perquè hem de fer un canvi de paradigma, no? Un canvi de consciència.
I ja per acabar, veiem molts boixos, molts garrits amb llaunes de begudes energètiques. Hi ha zero aliment en aquestes begudes energètiques?
Totalment, zero. És
Zero
a dir,
aliment.
una beguda energètica que podria contenir, no? Pues, aigua, sucre en forma de glucosa o sacarosa, acidulant, reguladors d'acidesa, i després que tenen, a més, estimulants. Pues, uns tenen taurines, altres tenen cafeïnes, altres tenen guaranà, ginseng... Però què passa? Que zero nutrients, és a dir, on estan les vitamines, on estan els minerals, on està la fibra, on està l'aigua, no? Que tenen, pues, a base són de cafeïna, de sodi i de sucre. I això, òbviament, té unes conseqüències. És a dir, no és innocu que els nens facin aquestes begudes energitzants, que a més generen dependència, perquè tenen, com hem vist, pues, estimulants quan són la taurina o la cafeïna. Tenen conseqüències com a generen ansietat en els boixos, a vegades mal de cap, si a vegades un dia no veuen la quantitat que estan avasats, li generen aquest mal de cap per independència, insomni, i tot això pues, acaba derivant en la sobrepès obesitat i generant pues, hipertensió, possible risc de diabetes, de colesterol en un futur, síndrome metabòlic. Per tant, la recomanació és evitar completament el consum d'aquestes begudes, especialment en nens, que a més, quan ja no són tan nens, més adolescents, els combina amb alcohol. I aquí hi augmenta el risc d'intoxicació etílica. Con lo cual, si nosaltres, principalment no tenir-les a casa, després que ells les fan a fora perquè tenen aquests estímuls extrínsecs de que els amics els fan i ells volen pertànyer a aquest grup social i ells també ho fan, pues, també fer-los consciència de que a través, pues, això, a través de la constància pues, repetir els efectes nocius d'aquests productes.
Moltíssimes gràcies. Sempre un plaer escoltar-te una altra volta, Conxa Pisà. En fi, suposo que segueixes absolutament, diríem, disposada doncs, a fer seguiment, a fer tractament, a tractar qualsevol persona que vulgui doncs, dirigir-se a tu de forma doncs, telemàtica. Es pot fer virtualment avui en dia. Ho permeten doncs, totes les tecnologies, no?
Sí. Bueno, moltes gràcies a vosaltres, en primer lloc, per comptar sempre en jo, que és un plaer formar part d'aquest equip. I sí, és a dir, jo tinc, bueno, les meves redes socials, que són Instagram, que s'alimenta la vida, la pàgina web, que és conchapizanutricion.com, i a més, per exemple, pues ara diria que el 12 d'abril venim a l'escola d'hostaleria d'Eivissa a fer un taller de menú setmanal, aprendre a elaborar tu menú setmanal, sí. I bueno, i seguim, òbviament, pues, en consultes online, els usuaris de les PTUs estic duent online, i bueno, molt contenta amb l'acollida i la confiança que estem tenint d'aquestes consultes i els resultats dels mateixos.
Doncs ja ho sabeu, és molt bona, ella s'hi dedica amb cos i ànima i la podeu doncs, a contactar online. Alimenta la vida al seu Instagram o Conxa Pisà, busqueu el seu web i ja hi haurà totes les seves dades de contacte i us ajudarà segur a assolir el vostre objectiu, sigui quin sigui aquest a nivell nutricional. Gràcies.
Gràcies, com sempre.
Gràcies, Conxa, molt bon dia.